Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui és notícia al Planeta Futbol el Kun Agüero, després que s'hagi fet oficial la seva desvinculació del Manchester City a final de temporada després d'11 temporades allà, on s'ha convertit en llegenda Sky Blue. De fet, és la màxima o el màxim golejador de la història del club amb 257 gols en 384 partits. És una xifra absolutament espectacular. És un futbolista que de forma recurrent ha aparegut en l'òrbita blaugrana i continua en aquesta òrbita. És un jugador que està en l'agenda del Barça. És una de les opcions que es contemplen per reforçar l'equip la propera temporada. No la prioritària, però està a la llista. De seguida, l'Helena Condis ens en dona els detalls i anirem també a Manchester amb el Dani Gil. També parlarem de Coutinho, que se n'ha anat al Brasil per consultar els seus metges de confiança allà, perquè la lesió en el menisc extern del genoll esquerre tampoc va tot lo bé que hauria d'anar i busca més opinions per mirar de trobar una solució al problema. Seguim pendents de la jornada de partits de seleccions. Avui la selecció espanyola sots 21 buscarà la classificació pels quarts de final de l'Eurocopa. A la Rojita li val l'empat davant la República Txeca per classificar-se. La cita a partir de les 9 de la nit. És notícia d'última hora que finalment Òscar Mingueza, el central del Barça, no podrà disputar aquest partit. Li mantenen la sanció. L'absoluta recordo que s'enfrontarà demà a Kosovo, a Sevilla, en la tercera jornada de la fase de classificació pel Mundial de Qatar. Avui també juga a Holanda, a Gibraltar, amb De Jong, en principi a l'11 titular. A segona, l'Espanyol és el líder, un cop tancada la jornada 31, després de la derrota del Mallorca a Fuenlabrada per 4-1. El Fuenlabrada és, per cert, el proper rival de l'Espanyol dijous a Cornellà al Prat, perquè tenim jornada intersetmanal a segona. Demà tenim duel català, Sabadell-Girona. Després en parlarem amb Àngel Martínez, jugador capità del Sabadell, ex del Girona i ex de l'Espanyol també. Avui tenim ja 4 partits a segona: el Corcón Oviedo, Málaga-Almería, Ponferradina-Logroñés i Rayo Sporting. Ja tenim el Barça femení a Manchester per jugar demà allà la tornada als quarts de final de la Champions. Recordem que les blaugrana porten un 3-0 d'avantatge del partit d'anada i tenen, per tant, peu i mig a les semifinals, però s'ha de rematar la feina. Si tot va bé, en una estona saludarem la blaugrana Leila Ouahabi. Per cert, que s'ha ajornat a l'Olímpic de Lió PSG per casos de Covid a l'equip de Lió. En bàsquet tenim avui partit d'Euroliga Tel Aviv, Maccabi-Barça. El partit és a les 8 del vespre. Si guanya el Barça, assegura la primera plaça de la fase regular. Atenció avui també al Real Madrid-Efes i al Panathinaikos-Baskonia, que tant Real Madrid com Baskonia s'estan jugant la classificació. I sentirem també a Esports COPE avui a Cédric Sorandó. El pivot francès ha anunciat que deixarà el Barça d'handbol al final d'aquesta temporada després d'11 anys al Barça. Marxa la propera temporada al Dinamo de Bucarest. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, fitxaríeu Agüero? Sí, 42%, no, 58%. En clau espanyol, us veieu a primera? Sí, 60%, no, 40%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça, saludant l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
El primer nom propi que posem sobre la taula és el del Kun Agüero, que ja és oficial que no seguirà la propera temporada al Manchester City, queda lliure. I la pregunta és, Helena, si el Barça el contempla com a opció de futur.
Doncs mira, fonts de l'àrea esportiva admeten que el Kun Agüero és un jugador interessant, que és un jugador a valorar per la seva condició de futbolista lliure, no s'hauria de pagar un traspàs. No el descarten rotundament quan preguntes si el Kun Agüero podria acabar al Barça, però també deixen clar, i és important subratllar-ho des del club, que hi ha altres opcions de davanter sobre la taula i que han de pensar i escoltar l'entrenador, a Ronald Koeman, ja és Vox Populi, que Ronald Koeman tenia altres noms que ha demanat des de que va arribar, com Memphis Depay o Lukaku. A més, em diuen que han de pensar també com encaixar el dibuix en el sistema i en els jugadors que a dia d'avui encara continuen a la plantilla, i ja veurem si els hi poden o no donar sortides. De moment, el que diuen és que s'ha de planificar la propera temporada, estan treballant ja amb Ronald Koeman pensant en les altes i les baixes i com abordar l'any que ve, però és un nom, el de Kun Agüero, que està sobre la taula, no és la prioritat que té el Barça, tampoc el descarten.
Sí, és clar, aquí intervenen, evidentment, Helena, moltes variants, el que vol Koeman, les pretensions que pugui demanar el futbolista, quin rol estaria disposat a assumir, en fi, que entren moltes variants en joc, no?
Sí, i a mi em fa la sensació que Koeman no és el davanter que vol, però clar, el Barça tampoc li pot tancar la porta al Kun Agüero, perquè, evidentment, serà un nom que sortirà al mercat, que s'oferirà, i en aquest nou context, tenint en compte com està l'economia del club i que potser no els hi pots donar sortida a massa jugadors o no tens poder econòmic per fitxar d'altres noms que voldries, és evident que pot estar a l'agenda. Això no vol dir que el Barça el vulgui fitxar i que sigui una de les prioritats, no. Però tampoc el descarten al 100% quan preguntes directament si podria ser una possibilitat de mercat, perquè és normal, han d'estar atents a tots, no?
Uh-huh. Ara estem a Manchester de seguida per saber com es veu la situació des d'allà, però abans hem de parlar també, Helena, de Coutinho, que ahir el club va comunicar que se n'ha anat al Brasil per mirar-se el genoll, que el menisc de Coutinho, del genoll esquerre, no va bé tampoc, eh?
No va bé, no va bé la recuperació de Coutinho, i dius molt bé, no va bé tampoc, perquè després parlarem del tema Ansu Fati, que tampoc evoluciona bé. Coutinho està preocupat al veure que no avança, per això ara, dic ara, perquè la setmana passada va viatjar a Qatar, doncs ahir va decidir viatjar a Brasil per buscar una altra opinió mèdica d'un especialista de confiança al seu país. El Barça es veia obligat a informar-ho en un comunicat perquè des de Brasil ja ens arribaven informacions de que el brasiler se n'havia anat per sotmetre's a una avaluació i tractament al menisc extern del genoll esquerre. Això escrivia el Barça en la seva informació, que ens enviava a través d'un comunicat. Una lesió que va patir fa 3 mesos, el 29 de desembre. D'entrada es preveia que la baixa seria d'aquests 3 mesos, i ja han passat i continua igual de malament Coutinho. El genoll se li continua inflamant, ha començat a buscar valoracions de diversos especialistes externs als serveis mèdics del Barça. La setmana passada sabíem que viatjava a Doha per visitar-se amb un prestigiós doctor belga. Segons TV3, se li va fins i tot extreure un quist perquè això li provocava líquid al genoll. I després d'aquesta segona opinió al Qatar, ara el que ha fet és viatjar al seu país, a Brasil, per buscar una tercera opinió allà, perquè Coutinho no evoluciona com s'esperava.
És evident que els futbolistes estan en el seu dret, faltaria més de buscar fora on considerin totes les opinions que vulguin, però tenim el cas Coutinho. Ara feia referència al cas Ansu Fati, que també va estar a Lió buscant una segona opinió i n'ha buscat moltes més. Tenim Araujo, que torna a jugar i recau. Sergi Roberto torna a jugar i recau. A Piqué, 3/4 del mateix. És evident que els serveis mèdics del Barça no passen pel seu millor moment, Helena, ara mateix.
No, és que a més Ansu Fati és el que deies, no? Ha viatjat a Lió i ha buscat diverses opinions, perquè una mica és el cas de Coutinho. Se li van pronosticar 4 mesos de baixa i Ansu Fati la setmana que ve ja complirà 5 mesos i encara tampoc no pot entrenar amb normalitat. Aleshores, és un tema que preocupa i molt als jugadors, és normal, i les lesions també comencen a preocupar. És veritat que és una temporada atípica, que pràcticament no han tingut pretemporada, però hi ha hagut 25 lesions al Barça, el primer equip. D'aquestes 11 han estat musculars i el que crida molt l'atenció han estat el que tu comentaves, les recaigudes. Fins a 4 jugadors han recaigut. Piqué va recaure, és cert que no de tota la lesió, però sí parcialment de la lesió al genoll, que el va tenir gairebé 3 mesos de baixa. Serginho Dest, l'hem vist diverses vegades a la infermeria. De fet, 2 cops va estar-hi per unes molèsties a la cuixa dreta. Va jugar uns minuts i va tornar a recaure. Sergi Roberto, pràcticament ha estat inèdit aquesta temporada. És cert que va passar el coronavirus, però és que la lesió muscular al recte anterior també ha patit una recaiguda d'aquest mateix problema. I Araujo el mateix, el turmell esquerre, va entrar en un partit, va jugar 10 minuts i un altre cop va recaure el central uruguaià. Per tant, no només les lesions, 25 en 11 musculars és un tema que preocupa, sinó que també el que comença a generar certa alarma són les recaigudes que estan patint els futbolistes del Barça aquesta temporada i les recuperacions més lentes del previst que ara comentàvem, la d'Ansu Fati i la de Coutinho, que estan buscant opinions externes als serveis mèdics del Barça.
Per fortuna, Araujo ja ha tornat, Sergi, Roberto i Piqué podran estar també ja contra el Valladolid, però no sabem quan tornaran a jugar ni Ansu Fati ni Coutinho. Condis, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Estem a Manchester, Dani Gil, hola.
Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
Què tal, Dani? El Kun Agüero, eh? Estem parlant, sens dubte, d'una llegenda del Manchester City, màxim golejador de la història del club, eh?
Sí, tu ho has dit. Marxa un dels millors, marxa un futbolista que a Manchester és considerat una llegenda. Ho va comunicar ahir a la nit, després de moltes setmanes de reflexió. De fet, si hagués volgut, probablement hauria renovat, perquè s'havia guanyat el dret a decidir el seu futur, però entenc que és moment de tancar aquesta etapa, que sens dubte ha estat la més important de la seva carrera. 10 anys al City, com dius, màxim golejador de la seva història, amb 257 gols en 384 partits. No només això, perquè per molta gent també és considerat com el futbolista més important que ha tingut mai el club, i una mica en aquesta línia avui la premsa anglesa el defineix com molt més que un golejador. Però bueno, de fet, era un secret a veus que aquesta era la seva última temporada a Manchester, perquè ha tingut molts entrebancs, molts problemes amb les lesions, no ha tingut pràcticament continuïtat amb Pep Guardiola a l'equip. I ara la pregunta que imagino que es fa a tothom és què passarà amb Agüero. És una pregunta que es fa a l'aficionat i que també ens fem nosaltres els periodistes, perquè s'obre un ventall de possibilitats. Ell té clar que vol seguir el futbol d'elit i, per tant, això necessàriament passa per seguir a Europa. No sé si hi haurà la porta oberta del Barça per juntar-lo amb Messi, és el club que sona més aquestes últimes hores, no només a Catalunya, sinó també aquí a Anglaterra, però també es tanteja, es parla del Paris Saint-Germain, de la Juventus, i em deien ahir companys periodistes argentins que a llarg termini, una idea de llarg termini, és la de la MLS, no ara, perquè, insisteixo, vol continuar a Europa, però a algun sempre li ha tret la idea de provar l'experiència de viure i de jugar als Estats Units.
Perfecte, Dani. Aquesta és la gran pregunta, si ara, la gran incògnita que haurem de resoldre, on jugarà la propera temporada el Kun Agüero. Ja teniu el Barça femení per aquí, no, Dani?
Sí, l'equip de Lluís Cortés ja està a Manchester. No es poden queixar, Joan, perquè els ha rebut un dia gairebé estiuenc. Estem a 18 graus, més o menys com vosaltres a Barcelona, així que un luxe de dia i amb l'eliminatòria molt a favor. Després del 3-0 de l'anada, l'entrenador del City parla en una estona, a les 4 de la tarda, segur que no renunciaran, que no tiraran la tovallola, però la lectura que se'n fa des d'aquí és que per passar a semifinals s'hauria de donar un miracle.
Sí, sí. Dani, gràcies, que vagi molt bé.
Una abraçada, bona tarda.
Adéu. Mira, em diuen que tenim comunicació amb la defensa del Barça, Leila Wahabi, i ja des de Manchester, demà tornada als quarts de final de la Lliga de Campions. Com deia el Dani, ho recordo una vegada més, partit d'anada, Barça 3, Manchester City 0. Leila, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Leila? ¿Preparadas para la batalla?
Sí, sí, estamos preparadas.
Esto hay que cerrarlo, vamos con un marcador muy favorable, Leila.
Bueno, la verdad que sí, que el resultado es muy bueno, pero obviamente no hay nada hecho, ¿no? Al final es lo que tú dices, hay que acabar la faena y entonces pues a por ello vamos.
Claro, el marcador es buenísimo, lo que pasa que cuando uno defiende este tipo de marcadores con tanta ventaja, a lo mejor puede dudar un poco en cómo afrontar el partido, ¿no? Si sales a defender el marcador, si sales a buscar la portería contraria para meter más goles, ¿cuál es la idea, Leila?
No, a ver, nosotras jugaremos a lo nuestro, a lo que llevamos haciendo toda la temporada, que al final es lo que nos está dando resultados, pero obviamente sabemos que el rival pues es un equipo muy competitivo y que bueno, por todas también, entonces pues pues me espera un partido, pues eso, pues muy competitivo y muy muy duro.
La verdad es que en el partido de ida fuisteis muy superiores, Leila.
Bueno, la verdad que fuimos bien. Al final, bueno, hubo muchas situaciones de partido que conseguimos hacer nuestro estilo de juego y bueno, muchas veces pues llevar el timing de lo que el partido necesitaba en ese momento. Entonces, pues contentas por esa madurez.
El partido de ida lo tuvisteis que jugar en Monza, el partido de vuelta mañana se juega en Manchester. Lo que pasa que, Leila, tal y como está el panorama ahora mismo, con las gradas vacías y tal, da un poco igual jugar en casa que fuera. Ese factor campo se ha perdido un poco, ¿no?, en la situación en la que estamos.
Bueno, a ver, el público obviamente pues hace mucho, te arropa, lo sientes, y al final, bueno, pues obviamente se nota y ojalá pues pueda venir el público lo antes posible. Pero, a ver, también es verdad que jugar en casa también hace, porque al final nosotros también estamos acostumbrada a lo que es nuestro campo. Pero bueno, por condiciones, por todo el tema de COVID, pues bueno, ha tocado vivir esta situación y es lo que toca. Entonces, pues nada, no pasa nada y nosotros pues adaptarnos a todas las situaciones que nos vengan.
Primero hay que rematar la faena mañana, Leila, pero bueno, supongo que ya es un poco inevitable mirar un poquito más allá y ver que probablemente en semifinales el rival pueda ser el Olympique de Lyon, que eso pueden ser ya palabras mayores, ¿no? ¿O qué?
Bueno, sabemos el equipo que es, ¿no?, el Olympique de Lyon, pero bueno, nosotras ahora tampoco nos vamos a centrar en eso. Al final, ahora lo que queremos es centrarnos en el miércoles a ganar y luego pues ya vendrá lo que tal que venir.
Muy bien, Leila. ¿Ya se ha aprendido la puerta tu nombre o qué? ¿Sí, no?
Yo creo que sí.
Ya lo sabe, ¿no? Que tenía ahí alguna pequeña dificultad, pero no es tan difícil. Leila Wahabi, ¿no? No. Lo digo bien, no yo. Leila Wahabi está bien, ¿eh?
Sí, sí, lo dices perfecto. Perfecto.
Leila, gracias por atendernos y mucha suerte mañana, ¿eh? A rematar la faena.
Muchas gracias a ti.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Obrim ara Esportscope al capítol dedicat a la jornada de partits de seleccions. Avui estem fonamentalment pendents de la Sots 21 espanyola, que busca la classificació pels quarts de final de l'Eurocopa contra la República Checa. Tenim el company Luis Basteiro. Hola, Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, ya? Muy buenas.
Con noticia de última hora, porque hemos estado toda la mañana o las últimas horas pendientes de si el central o el defensa del Barça, Óscar Mingueza, podía participar o no en ese partido. Y finalmente no hay buenas noticias, no podrá jugar, ¿no?
No va a poder estar Mingueza, acaba de sacar la resolución la UEFA, se la ha enviado a la Federación y Mingueza está sancionado con un partido por su injusta expulsión el otro día contra Italia. Todos hemos visto las imágenes, es fascinante que el árbitro, estando a un metro, le sacase la roja, pero la UEFA entiende que la sanción por una cartulina roja es de 1 a 3 partidos, le pone la sanción mínima a un partido, y De la Fuente, que ayer era bastante optimista con el recurso, no va a poder contar con el central del Barça.
Sí, es absolutamente injusto porque la expulsión no la entiende nadie, pero en fin, no podrá estar Mingueza. Hoy nos vale el empate, ¿no, Luis, o qué?
Sí, las cuentas están bastante claras. Si ganamos, somos primeros de grupo, el empate también nos clasifica. Si Italia, con nosotros empatando, no ganase, seríamos también primeros. Y incluso nos podría valer la derrota si Italia no vence a Eslovenia. Pero dentro del vestuario el mensaje es bastante claro, solo vale ganar. Así lo recalcó ayer Álvaro Fernández en rueda de prensa y también Gonzalo Villar en el partidazo por la noche. Y van a ir a por la victoria. El partido es a las 9 de la noche contra la República Checa. y no hay ningún tipo de excusa, aunque no esté ni Mingueza, tampoco va a estar Brahim, que venía con molestias en el pie y finalmente se ha confirmado esta mañana que no se ha recuperado a tiempo y tampoco va a estar para De La Fuente.
Tampoco me imagino que va a jugar Ricky Puig, que no ha tenido ni un minuto, ¿no?, los dos partidos anteriores.
No ha tenido ningún minuto Ricky Puig, el jugador del Barça, en ninguno de los dos partidos, ni en el debut contra Eslovenia ni el sábado contra Italia. Tiene bastante competencia en el centro del campo, jugadores como Gonzalo Villar, Manu García, Zubimendi, incluso Moncayola y Javi Puado, que, bueno, son un poquito más... Luis de la Fuente confía un poco más en ellos y Ricky Puig todavía no ha podido contar con ningún minuto.
Vale, luego hay dos del Español, Puado y Pedrosa. Puado sí va a ser titular, ¿no?
Sí, Puado va a ser titular sin ninguna duda, y más con la baja de Brahim, que era el que le podía competir un poquito en el extremo diestro, y Pedrosa lo tiene bastante complicado, porque el europeo que está haciendo Juan Miranda, el defensa izquierdo del Betis, es de categoría, así que bueno, Javi Puado va a ser titular seguro, y Abel Ruiz, que es el ex del Barça, también va a ser titular en la delantera, el jugador ahora del Sporting de Braga.
Perfecto, pues estamos pendientes a partir de las 9. Luis, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, chao, John.
Avui la Sots 21 i demà la absoluta, el tercer i darrer partit d'aquesta finestra de l'equip de Luis Enrique. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Demà tenim a Sevilla, Espanya-Kosovo.
Sí, l'equip ja va arribar ahir a la tarda a Sevilla. Aquesta tarda entrenarà la Cartuja, escenari d'aquest partit de demà contra Kosovo, en Espanya. Haurà de millorar molt la imatge que va donar contra Georgia si vol no tenir problemes en aquesta fase de classificació pel Mundial. Luis Enrique parla aquesta tarda en roda de premsa, després de l'entrenament, i també Sergio Canales. Però aquest matí hem sentit el jugador del Manchester City, Rodri, en un acte promocional parlant, com no, del seu amic, el Kun Agüero.
Ojalá que recaiga en un equipo grande, porque es lo que él se merece y por el jugador que es, ¿no? De los grandes goleadores de la última década, sin ninguna duda. Le deseo todo lo mejor del mundo. Creo que ha sido un jugador que ha cumplido una etapa muy, muy, muy exitosa en el Manchester City, siendo el máximo goleador de la historia. Y evidentemente se merece que se vaya por la puerta grande.
Veurem si aquest equip gran és el Barça o no. Rodri també ha dit que intenta aprendre de Sergio Busquets, amb qui comparteix vestuari a la selecció. Veurem si demà Luis Enrique repeteix amb els blaugranes, Sergio, Alba i Pedri, especialment al Canari, després de la dura entrada que va patir diumenge.
Demà estarem amb el Miguel Ángel Díaz i farem la prèvia d'aquest partit. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Adeu. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què més tenim avui? Juga Holanda, no?
Sí, és el primer i únic amb internacionals d'aquí avui, el Gibraltar-Holanda, amb Frenkie de Jong, que ho juga absolutament tot, com el Barça, i on també estaran els que ja sabeu, els dos homes que vol Ronald Koeman, Wijnaldum i Memphis Depay. Serà a 8:45 de la nit, que és el mateix horari en el que juguen els següents partits que hem destacat de classificació pel Mundial de Qatar. El primer, el Luxemburgo-Portugal, obligat a guanyar pels de Fernando Santos. A més, té interès perquè venim de l'últim partit on els lusos van marcar el temps afegit, Cristiano Ronaldo en concret, però l'àrbit va anul·lar el seu gol, un gol que havia entrat a la porteria, havia creuat la línia, i que va provocar el cabreig del crac portuguès fins al punt que va marxar del camp, i veurem avui com estan els ànims. Han de guanyar, sí o sí. Per cert, també la Portugal sub-21 de Francisco Trincão juga demà. Ja sabeu que aquesta finestra d'internacionals, Trincão està amb els més petits. Un altre partit destacat, el de Bèlgica-Bielorússia. La selecció de Robert Martínez, liderada per Lukaku, també necessita guanyar perquè van empatar l'anterior partit. I us donem tres partits més. Montenegro-Noruega, la selecció de Haaland, un altre que també ha d'obtenir els 3 punts per seguir amb vida i poder classificar-se pel Mundial. També tenim un Croàcia amb Malta, amb coneguts de la Lliga Espanyola, i per últim un Gales-República Txeca, on un dels al·licients del partit serà veure a Gareth Bale.
Doncs així ve la jornada de partits de seleccions. Una cosa més abans del debat, Víctor, que tenim en marxa des de les dues, fa una hora i mitja, la junta directiva del Barça.
Sí, a la sala Roma del Camp Nou. És la segona junta, la primera va servir per distribuir 3 vicepresidències, la tresoreria i la secretaria també de la junta, i el president del Barça B, i ara s'han de fer nous nomenaments. Hi haurà més càrrecs, es ratificaran els directius de les seccions esportives i coneixerem també les comissions i els seus responsables. Qui estarà darrere de comissions com l'econòmica, la social o la de transparència? Hi ha algunes, com les de l'Espai Barça, on, segons el president d'Audax Renovables, José Elías, podria estar al capdavant, ja que a una entrevista a l'agència EFE ha dit que Joan Laporta li ha ofert aquest càrrec i que estaria interessat perquè com a directiu ja té Eduard Romeu i no vol ser un alt executiu. En aquesta junta que estan fent des de les dues també es parla de les sortides, les ja confirmades d'Albert Soler i Román Gómez Ponti, de les que seran efectives, com la de Patrick Kluivert, i dues que ha avançat al diari Esport, Pancho Schroeder, que era el director financer, i Xavier de les Mores, cap del Departament de Riscos Corporatius. Són dos homes forts de l'era de Bartomeu, van entrar el 2015, també, segons el diari Esport, seran les següents sortides. A més, la directiva de Laporta també té els números de l'auditoria trimestral, que es fa cada 3 mesos, encara no s'han posat amb la que vol fer Joan Laporta per investigar tot, sobretot l'escàndol de les xarxes socials, i aquí veuran el pressupost real, però encara no poden fer grans coses, però veuran realment com estan els números. Per últim, com a curiositat, a 12:45 del migdia, tota la junta al complet, s'han fet les fotografies oficials al Camp Nou de grup i individuals, les que toca amb el protocol quan comença un nou mandat.
3:45, de seguida el debat Esportscope.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Vinga, obrim debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estamos?
Què tal, com estem? I amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Molt bé, guapos.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, tot bé.
Molt bé, me n'alegro. Per cert, felicitats, Tomàs.
Sí, hombre, coño, ja som majors d'edat.
Home.
Mental no, perquè mentalment tinc 13 anys. Però de lo de més, sí.
Estàs en forma, estàs en forma.
Puc anar a la mili si torna ja.
Sí. Escolta, a més, vaig sentir que explicaves la història que tu, en realitat, vas néixer en un dia com el d'ahir, però sí. Que et van inscriure al registre l'endemà, no? Com
sí, sí. No, tal qual expliques. I això que sóc fill únic, o sigui, el meu pare, si va regir 4 o 5, l'últim no sé què hagués sigut ell. Però sí, jo consto 30 de març, quan el dia naixement va ser el 29. Coses de la família, xato.
I celebres quan, per això, el 29 o el 30?
A ver, perquè esto de Tomás es un juego de niños comparado con lo mío.
Ver, no me digas.
Sorprende.
Hombre, yo fui registrado un mes después.
¡Ah!
O sea, a ver, esperar. O sea, papá, que todo el mundo sabe.
La tomó con calma, ¿no?
No, papá, que todo el mundo sabe. Era un monstruo en Barcelona. Cuando digo monstruo, era que era un tío que se paseaba por Barcelona como si fuera Porcioles o el alcalde.
Julio Iglesias.
Que lo conocía todo el mundo de tal cual. Tuvo tantos hijos, ¿vale? Llegamos a ser no hermanos nosotros, ¿vale? Que el tío, yo nací, me parece, no, fíjate que no recuerdo ni la fecha, un 15 de mayo y el carné mío pone el 8 de julio o algo así, ¿vale? Del 52, espera, del 52. Entonces, claro, todo el mundo, como cuenta Tomás, nada más nacer, te ibas al registro civil y dabas de alta a tu hijo, ¿vale? Pero nada más nacer, ¿vale? Sí. Y entonces resulta que como se ve que las multas por retraso de cada 24 horas de cada día eran tremendas, ¿vale? Papá llegó un mes después porque se había olvidado, llegó allí y claro, y me lo imagino que es, hombre Carlos, ¿qué haces por aquí? Y tal, y digo, bueno, sí, tenía otro hijo, hombre, madre, tal. Y dijo, ¿cuándo? Y dice, hoy. Y el tío me inscribió, yo, espera. Y entonces, cuando yo me casé, ¿vale? Fui a buscar, necesité la partida de nacimiento. Y entonces, a mí me bautizaron en la catedral. Y entonces, fui a buscar, fui a buscar la partida de nacimiento en la fecha en que, y me dice, perdone, usted no fue bautizado en junio. Entonces el tío se subió a una escalera, como si fuera, ¿cómo se llama la película esa de los monjes, esa de...
En el nombre de la rosa.
En el nombre de la rosa, el tío sube una escalera de madera, saca un volumen de mayo y dice, usted fue bautizado antes de nacer. Ya había la fecha de mayo, que juraría, ahora no me acuerdo si es 18 o algo así de mayo y tal, y entonces, pero bueno, claro, el carnet mío pone 6 de junio del 52.
Buenísimo.
Pero sí, así.
No, bueno.
Buenísimo, qué historias, muy bien.
Eran unos fenómenos, chato.
Unos fenómenos, sí.
Oye, ¿sería buen refuerzo el Kun Agüero para el Barça, Emilio, crees o no?
Yo creo que no.
Que no.
Bueno, a ver, ver, a mí es un futbolista que me encanta, es un tío que mete goles, como dice Tomás, se le caen los goles por los bolsillos, eso es evidente, ¿vale? Y en un equipo que genera muchas ocasiones también, yo creo, y ahora ya entra dentro de toda nuestra inventiva, que si viniera es porque Messi se queda, ¿no?
Ahí si es por eso, mal. Si es por eso, mal.
No, no, porque... pero debe de tener un puntito, ¿no? De relación. Bueno, no sé, a ver, lo que sí tenemos todos la sensación, ¿vale? Pero eso también hay opiniones para todo, es que un fichaje tan veterano siempre supone un tapón para los niños que están aquí, ¿no? Entonces, es decir, más minutos no. Presencia de Agüero, menos minutos para Ansu Fati, menos minutos para, ¿no? Para todos estos chicos, para Dembélé, para todos estos chicos que están delante. También es verdad que todos los que defienden que un refuerzo así sería bienvenido hablan, y es cierto, de que un equipo como el Barça juega 60 y pico, 70 partidos a tope, porque los tiene que jugar todos a tope, y que hay tiempo para todos. Pero es evidente que a mí me parece un fichaje que no es necesario, pero bueno.
Tomás, ¿cómo veus?
Home, no sé, jo, a mi se'n va i se'n ve. Això que dieu està molt bé. Ara, vosaltres penseu que el Barça i el Madrid, i poso el Madrid també aquí, sortiran amb els mateixos d'aquest any? A totes les línies, a mi em costa molt creure-ho. Entenc pandèmies, ruïnes, etcètera, etcètera. Entenc que tant l'un com l'altre sigui més fàcil fitxar l'Agüero lliure que el Haaland. Ja va suposar, no?
Claro,
home, clar, sí. Evidentment que és una qüestió de caler. Ara, sortirà amb el mateix? Vull dir, el canvi seguirà sent el Brightwhite? El canvi del Madrid serà que torni el Jovic? Jo, a mi em costa molt pensar-ho, molt.
Ah, i després...
Ara dius, clar, escolti, estarà el Sufati, estarà l'altre tal... Sí, home, com quan diu el tema del Wijnaldum, clar, si ve un migcampista amb 30 anys, això i derecho, pues llavors, clar, el Riqui Puig i l'altre, pues diran pitjor. Això també és cert. Però jo és que no considero... Jo no m'hi cap al cap.
Jo de qualsevol...
Que el, mes de, el 18 d'agost això comenci i digui, delantera del Barça. Griezmann, Messi, Bravo, entre l'altre...
Ah, hi haurà encara les noves.
Molt bé, segur. Jo... I el Madrid igual, home.
Jo crec que hi ha dos punts que són molt, molt importants per saber si succederà això que diu Tomàs, si seran els mateixos o no. Un punt que no s'està parlant i que evidentment no es parla perquè suposo que el negoci requereix, o l'operació requereix, o la idea requereix no parlar, que és quants jugadors el Madrid i el Barça es poden treure de damunt.
Clar. És que aquesta, vale? Per mi sí, aquesta és la clau.
Clar, aquesta és una de les claus. Sí, és a dir, si tu et pots treure de damunt jugadors que representen una gran despesa a nivell de fitxa i tal i qual, doncs potser tens uns calarets, com clar, diu Tomàs, per fer unes operacions. I sí, el segon punt, que està en relació amb el meu discurs entorn a l'Agüero, és val realment la pena, si tu no pots fitxar un crack real por línia, putear a los de casa, a los de la Masia? O sea, yo estoy absolutamente a favor de la llegada de la gente de fuera, sean nacionales, sean catalanes, sean extranjeros, pero es evidente que estamos en un momento tan ideal como para, en lugar de fichar un buen jugador, porque nadie parece que esté hablando de fichar sensacionales, grandes estrellas, un buen jugador, pues confiar en Conrad, confiar en Elias, confiar en Araujo, confiar en Eric García, confiar en Mingueza, creo. Sí, sí. Porque la diferencia, el escalón no es tan grande con lo que tú... El Wijnaldum este, por ejemplo, vale, pues a lo mejor es que le gusta a los holandeses y le gusta a Koeman, vale, estupendo.
Clar, és que aquest és un altre component, i si a Koeman li diuen Tomàs,
claro,
arribant lliure, aquí prefereixes el Kun Agüero o a Depay, ell prefereix a Depay, està claríssim.
Sí, clar, bo, i has de fer... És l'eterna discussió. Què fitxa el club a l'entrenador?
Clar, se sotra.
Claro, però el que està sentat allí... Oiga, què me cuesta lo mismo? Pues prefiero al Depay, pues yo traer al Depay.
Sí.
Ja, és que tot això és... Ara, tot això, a veure si ens entenem, són primeres sèries, no són cracs. A mi un tio que juga a la Champions, que és internacional, per Holanda, per França, per Anglaterra, escolti, és estupendo. Ara són el Kane aquest, que es veu que ha dit, coño, és que jo del Tottenham m'iria tal igual. Bueno, és que delanter, molt bon delanter, fantàstic. Ara, escolti, no és el Ross. ni és el Moreno del PSG.
Sí, sí.
Llavors, dius, vostè té calé, aquest és l'assumpte, el que diu, que està molt, molt ben dit, quin lastre, entre cometes, vostè pot llançar. Sí, sí. Ah, perquè estan en una situació que és molt complicada. Però, repeteixo, a mi em costa molt pensar que aquests dos vagin a jugar l'any que ve amb aquests tios.
Senyors, ho hem de deixar aquí de moment.
Làstima, làstima, però de què vas sempre, a parlar ara? De
doncs mira, Tomàs, de l'Espanyol.
No existeix l'Espanyol.
Et sembla bé o no et sembla bé?
No, existeix el Fuenlabrada, que en 6 dies... Emilio, que s'ha comido el Mallorca i el Leganés, no, i era el jueves, sí. Coño. Sí, està posant un riesgo màxim.
Està la segona xula, per dalt, pel mig i per baix,
Vaya dos. Tú, vaya dos avui... cagadas del portero del Mallorca.
Sí, señor. Sí,
bueno, toca, pobrecito. No os perdáis el Almería, el Málaga-Almería, que creo que puede haber guerra civil.
Son batallas tremendas. Emilio. Ostras. Tomás, gracias.
Venga, un abrazo a los dos. Chao.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Bolo Zenden, el recordareu, és futbolista del Barça. Bolo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si Ronald ficha jugadores, no es porque son holandeses. Quiere fichar gente que tiene calidad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Dediquem ara uns bons minuts a parlar dels equips catalans de segona, que tenim jornada entre setmana, segona divisió, i comencem, com dèiem, amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Amb el líder, què tal?
Amb el líder, ara sí, ara sí, ja no és provisional, ara és líder.
Ha estat un part, però ens ha acusat amb l'ajuda del Fuenlabrada de José Luis Oltra, que va guanyar ahir, i de quina manera, 4-1 al Mallorca, un Mallorca que feia moltes setmanes que era líder i que ara mateix està passant per un mal moment. 4-1... errors clamorosos de Manolo Reina, i l'Espanyol, que avui ha entrenat sabent que començarà el partit del proper dijous a les 5 contra precisament el Fuenlabrada com a líder. Però escolta, això no para, perquè avui hem d'estar animant el Màlaga, que juga contra l'Almeria a 8:15, perquè comença una nova jornada. L'Almeria és el rival, el Mallorca també ho és, i per què no el Leganés, que visita Son Moix el proper dijous. Això no té aturador. Parla de tot plegat Lluís López, que ara t'explico, que pot ser titular dijous.
Al final hem de tocar peus a terra. La situació l'hem d'afrontar amb la mateixa tranquil·litat que fa 2 o 3 setmanes, que a lo millor els resultats no eren els que nosaltres volíem. Al final s'han donat unes certes circumstàncies que ens fan estar a la posició que volem, que és estar líders, i seguir amb aquesta mentalitat. L'objectiu és estar allà dalt, volem estar primers, volem pujar, però sí que és cert que al final ens hem de fixar en cada partit, hem d'intentar treure els 3 punts dijous, i aquesta ha de ser la mentalitat fins al final.
Sí, senyor, amb música de fons. El Lluís López, que podria ser titular, per què? Doncs perquè el Keydi Bari no hi és. David López repetiria al centre del camp. I darrere es va retirar mig lesionat amb molèsties Fernando Calero. Així que si Calero no arriba a temps de recuperar-se, doncs jugarà Lluís López acompanyant a Cabrera. Més coses. Demà, entrenament a la tarda i roda de premsa a les 4. Ens agafa una mica fora de temps de Vicente Moreno per preparar el partit de dijous, dia 1, a la tarda, a Cornellà, clau per l'ascens.
Quique, gràcies.
Adéu.
Dijous juga l'Espanyol, però demà és que tenim duel català, segona divisió. Sabadell-Girona a la nova Creu Alta. Busquem les novetats primer avui de l'equip local del Sabadell. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Además acaba de hablar el míster hace un rato.
Así es, hace tan solo unos minutos terminada la rueda de prensa previa al derbi de mañana, en la que Antonio Hidalgo ha evaluado al rival de turno. Lo escuchamos.
Ells tenen una obligació de guanyar perquè volen enganxar-se a dalt. Nosaltres tenim l'obligació de guanyar perquè volem sortir de baix. Bueno, són partits de l'últim tram de la temporada, amb moltíssima tensió, amb molt en joc, i serà un partit igualat, no? Has d'estar molt atent, sobretot en els moments que hagis de patir, aprofitar els teus moments, veure en què situacions podem fer-li mal i intentar que no es facin molt.
A las bajas ya confirmadas de Álvaro Vázquez, Néstor Querol, Aleix Coch y Juan Hernández, se suma la de Pierre Cornut, quien fue expulsado frente al Lugo y cumplirá su partido de sanción. El grupo se entrena hoy durante la tarde por última vez antes de recibir al Girona mañana en la Nova Creu Alta. El Sabadell, 18º en la clasificación, sabe que, a pesar de las dificultades y el exigente rival, debe ir a por la victoria si pretende alejarse de la zona del descenso. Recordamos, mañana, derbi catalán, desde las 19 horas. Sabadell-Girona.
Gracias, Naza.
Gracias, hasta luego.
Així està el Sabadell. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Com tenim el Girona?
Doncs mira, primer intentant adequar-se a una setmana de tres partits, que quan hi havia la Copa i els aplaçats ajornats encara sovintejaven molt, però fa temps que el Girona, com la resta, la gran majoria d'equips de la Lliga Smartbank, no tenen tres partits per setmana. La inèrcia és positiva, perquè són dues victòries seguides, però té una miqueta de trampa per com s'han produït aquests triomfs davant les Palmes i l'Albacete. Hi ha força dubtes perquè ha donat una llista de convocats, Francisco, però és de 23, i ens ha explicat en roda de premsa que poden haver-hi molts canvis. Per exemple, Juanpe, que el mateix Francisco va reconèixer que va jugar amb molèsties davant l'Albacete. Està a la llista, però hem de veure si finalment es manté. El cas de Bárcenas, Joel Bárcenas, l'internacional panameny, estan pendents de si els vols, les connexions, li permeten arribar i li permeten arribar en un estat mínimament digne, sense cansament que arrossegui per poder afrontar aquest partit de demà. A tot això, el discurs de Francisco no confirma si mantindrà Arnau Martínez, que va debutar l'altre dia, ho explicaven, a l'eix de la defensa, però la situació del Girona ara mateix és aquesta.
Ahora mismo veo a todo el mundo enchufado, lógicamente el ganar dos partidos seguidos y tener la oportunidad de sumar tres puntos más mañana te hace que la gente quiera jugar, y esto es importante, y no quiere decir que el día de Las Palmas no quisieran jugar, pero el día de Las Palmas algún compañero tuyo me decía que era mi peor momento en el club, ¿no? Y esto al final se saca con trabajo, con coraje y apostando por gente que quiera por el mismo camino. Ya viste que ha habido muchos cambios en estas dos alineaciones y la gente ha respondido a pesar de, como tú me decías antes, no estar jugando muy bien, ¿no?
A veure si Estuani pot donar continuïtat al gol que va marcar per donar la victòria i capgirar el resultat davant l'Albacete. Es preveuen canvis per aquests dubtes, aquestes incògnites que estem destacant, i sobretot obligació de seguir guanyant per ficar pressió al Rayo Vallecano, que és l'equip que marca la sisena posició, al tall de la promoció per pujar, i que té un partit pendent, ara mateix 45 punts al Girona, a 4 d'aquesta promoció.
Tenim protagonista per parlar d'aquest partit, Àngel Martínez, que és capità del Sabadell, és gironí, ex del Girona i ex de l'Espanyol també, ho té tot. Àngel, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, bon partit demà, eh? Bon partit a la Nova Creu Alta, que ja hi ha molt en joc en tots els partits, vosaltres intentant escapar de la zona baixa, el Girona intentant enganxar-se a la zona de promoció d'ascens, partit guapo.
Sí, la veritat, bueno, tots els partits són macos, no? Aquesta segona divisió, però sí, jugar contra el Girona i més, bueno, a les alçades que estem de la temporada, tothom es juga moltíssim, tots els punts ara pesen, tenen el seu pes en or i bueno, són partits importantíssims que decideixen l'esprint final i tots els equips tenen els seus objectius. El Girona entenc que vol lluitar per intentar ficar-se des de playoff. Nosaltres tenim l'objectiu de sortir com més aviat possible de les zones aquestes calentes de baix. I bueno, serà un partit molt, molt interessant, espero que sigui un partit molt, molt competitiu, on tenim davant un Girona amb un potencial increïble, nosaltres serà el nostre joc i serà un partit molt, molt interessant.
Fer la travessa jo crec que no fa falta perdre temps, perquè és que estem veient en els partits de segona divisió que en qualsevol camp pot passar qualsevol cosa, Àngel.
Sí, però des de principi de temporada, o sigui que la igualtat és màxima, els partits al final es decideixen per petits detalls i bueno, entenc que està molt concentrat perquè aquests petits detalls juguin a favor nostre. La veritat és que la competició és increïble. Com et dic, ja entrem a la recta final, tothom es juga moltíssim, tothom ja ara sí que valora realment els resultats, ja no val allò de jugar bé, de jugar malament, sinó que el resultat, la classificació, els punts són el que manen ara mateix i això complica molt bé les coses i fa que cada partit sigui un partit molt, molt difícil.
Home, mira si està igualat, que vosaltres veu començar la jornada QS i ara mires la classificació i esteu salvats.
Sí, és aquesta muntanya russa, no? Però, sí. Però bueno, hem de ser molt prudents perquè som conscients d'aquest tan ràpid surt d'allà com entres. Així que tenim que concentrar tots els esforços en el següent partit i intentar sumar en els propers partits tots els punts possibles i tant de bo que agafem una bona dinàmica i podem sortir una miqueta de la zona aquesta calenta que està allà baix.
Tu vius a Girona, no, Àngel?
A Girona. Soc gironí, visc a Girona i bueno, ja porto 4 anys anant i tornant cada dia a Sabadell. I, bueno, gaudint al matí de Sabadell i a la tarda de Girona. Sí, millor impossible.
Escolta, i quan passeges aquests dies pel call i tal, tenint un Sabadell-Girona com tenim demà, la gent què et diu? Àngel, demà,
sí, bueno, calma i tal. Les setmanes anteriors a partits com aquest, però, bueno, ja la gent ja al carrer, a la recollida de les nenes al col·le, pues, tothom el pare, porta't bé, ja estic a canya, a xarxes socials, i bueno, avui he sortit amb la petitona que portava la mascareta del Sabadell i dic, hòstia, al parc, cuidar-ho, al parc aquí, hi havia també alguna mainada amb la de Girona, però sí, evidentment és un partit molt especial, per mi personalment, i sempre la setmana anterior al partit contra Girona, però, bueno, la xarxa, els missatges personals i la gent pel carrer sempre carrega una miqueta de canya de que em portis bé, que no perjudiques el Girona, però, bueno, sempre amb un somriure i d'aquella manera que sense cap tipus de desitjar terreny dolent.
Sí, senyor. Molt bé, Àngel. Escolta, tu també has jugat a l'Espanyol. Creus que puja directe a l'Espanyol o què?
Bueno, sí que és veritat que ja ho sabíem, no?, que la segona es fa molt llarga, ell va començar molt bé, vam tindre un tram una miqueta de dubtes, ja sabem com avui dia, com és el futbol, que la cancadena és un resultat dolent, pues es qüestiona tot, es qüestiona la plantilla, es qüestiona l'entrenador i bueno, crec que el club ha optat, com nosaltres en el seu moment, a donar confiança i això al final es nota. Crec que una altra vegada s'han ficat al camí i estarà molt disputat, perquè ja no només Mallorca, Espanyol, sinó Almeria, Rayo, hi ha molts d'equips que venen molt bé, tots es decidirà a la recta final i bueno, jo veig a l'Espanyol molt sencer, molt per feina i crec que arriba en un molt bon moment, en el moment decisiu. Així que tant de bo que puguin estar dalt i tornar a primera, perquè veure l'Espanyol a segona sí que per mi ha sigut un goig poder trepitjar a Cornellà al Prat i jugar contra ells, però l'Espanyol té que estar a primera i bueno, s'ho ha de guanyar al camp, crec que estan fent molt bona temporada i doncs que acabin molt bé i aconseguir l'objectiu.
Molt bé. Està la segona xulíssima, per dalt, pel mig i per baix. Àngel, gràcies per atendre'ns, com sempre, una abraçada forta i que vagi bé demà.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Empieza España.
Este miércoles.
Empieza, rueda la pelota. Bueno,
la selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. El empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
Venga, vamos.
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Ara, bàsquet a Esports Cope, Albert, que tenim sí. Molt bon partit d'Eurolliga avui, Maccabi i Barça aquest vespre. A més, hi ha premi gros i el Barça guanya, certifica la primera plaça.
Sí, és un dels duels històrics del panorama europeu, el partit a les 8 del vespre i 5 minutets. I aquesta és la travessa que entenem. L'objectiu ha d'arribar per via directa o indirecta. Queden 3 jornades i el Barça s'ha guanyat el dret a ser primer. De moment no ho és matemàticament, però amb una victòria en aquestes 3 últimes jornades. Pot arribar avui, ho serà. ara un Barça que, recordem, afronta la tercera setmana amb 3 partits, és a dir, en 21 dies haurà disputat 9 partits i el primer d'aquesta setmana, lluny del Palau Blaugrana, no s'hi juga res al Maccabi, no té opcions de play-off, sí el Barça, com estem comentant, no hi és Pau Gasol, ho venim apuntant, ha desplaçat Sarunas Jasikevicius a 13 jugadors de la primera plantilla, més el noi del planter, Sergi Martínez, i està Corey Higgins, que és un retorn important perquè és peça bàsica, forma part de la columna vertebral del conjunt blaugrana i després d'uns dies, lesionat al peu esquerre, pot tornar a jugar. El discurs del coach del Barça, de Jasikevicius.
Yo creo que nuestra motivación tiene que ser pues muy alta, como ellos han venido aquí para y ganaron aquí. Yo creo que tenemos que cerrar la fase regular también lo antes posible. Estos son nuestros goals que tenemos un poquito, ¿no? Acabar primeros y hay que intentar cerrar lo antes posible.
I ja si el Barça aconsegueix guanyar i és matemàticament primer, només haurà d'estar pendent del 8è. Aquí hi ha una lluita aferrissada, pot ser el Madrid, pot ser el Zenit de Xavi Pascual, València, Baskonia, n'hi ha molts equips, algun més podríem afegir. I si guanya avui, això dona una mica més de tranquil·litat perquè el divendres dia 9 d'abril a casa al Palau, si no agafa l'alça i se'n va a Burgos el diumenge, Pau Gasol pugui debutar al Palau Blaugrana sense pressió en un partit amb el Bayern de Múnich on no s'hi jugaria res al Barça.
L'alça són els mítics autobusos, no?
Exacte, eh? Sí. Qualsevol companyia, eh? A veure, és que té un aeroport petit militar, Burgos, que pot agafar un AVE, anar a Madrid i després una furgona i anar a Burgos, que jo no ho veig, però que es pot donar perfectament la situació. Eh?
Una altra cosa és si cabria Pau Gasol amb un alça, però sí.
És el que em ve comentant la gent.
De davant l'haurien d'arrencar, jo crec.
Sí, les cames. Exactament, no, descapotable directament.
Escolta, tenim renovació Manresa també, no?
Sí, per apuntalar el projecte, és un dels jugadors revelació a nivell de la Lliga Endesa, és el capità Guillem Jou, que renova amb el conjunt del Bages fins al 2023.
Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que vagi bé. Acabarem parlant d'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, molt bona tarda.
Per sentir a Cédric Sorandó, el pivot francès del Barça d'handbol, que deixarà el Barça a final de temporada després de 11 anys aquí.
Sí, acaba contrato, no va a seguir como azulgrana y se va a incorporar 2 años al Dinamo de Bucarest rumano. Sorandó, de 37 años, cerrará su etapa como barcelonista con 53 títulos, los más importantes, 2 Champions, 10 Ligas y 8 Copas del Rey, y además ha sido campeón del mundo, de Europa y oro olímpico con Francia, es decir, que a nivel personal lo ha ganado absolutamente todo. Una carrera, por tanto, llena de éxitos en lo profesional y aquí en Cataluña también en lo personal.
Todo lo que tengo en este momento mismo, podría decir, es que he tenido mucho más que lo que quería. Lo más importante es que de cada minuto que he pasado en el club, creo que he disfrutado como un niño de 6 años. Al final, siempre he dicho, tener la mirada de niño para este club, creo que es una de las mejores cosas que nos pueden pasar.
En el Dinamo de Bucarest aportará la experiencia acumulada en el Barça para relanzar la trayectoria del conjunto rumano que quiera volver a ser un equipo importante como lo fue en su día en Europa.
Me voy a Bucarest porque es un proyecto nuevo, un proyecto que quieren hacer crecer. Puedo, con la experiencia que tengo, aportar algo y creo que, además con la confianza que te han dado, sea bueno para mi futuro. La sensación de siempre superarse creo que es algo muy bueno. Quizás el nuevo papel que me dan es un papel que siempre he tenido todo el largo de mi carrera.
El equipo en principio se va a quedar como pivotes con Frade y Fábregas, aunque no se descarta la incorporación de otro jugador en esa demarcación. Por cierto, que a pesar de su enorme currículum, no hay previsión de retirarle la camiseta.
Juan, gracias.
Que vaya bien.
Adeu. Estem al tram final d'Esports Cope. Víctor, d'última hora, alguna cosa?
Sí, ha parlat el president de l'Olímpic de Lió, Michel Aulas, i ha dit que si Memphis Depay marxa un equip millor, tindrà raó i no li retraurà. L'eliminatòria dels quarts de final de la Champions entre Oporto i Sevilla jugarà a Sevilla. Seran el 7 i 13 d'abril. Els pares de Sergio Ramos han dit que el capità del Madrid no està preocupat i que volen que el seu fill continuï al Real Madrid. I molts ànims al jugador de l'Atlético de Madrid, Lucas Torreira, perquè la seva mare ha mort malauradament per Covid-19 i ja portava uns dies allà amb permís del club a l'Uruguai esperant aquest fatal desenllaç.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Marxem com cada dia actualitzant les enquestes que us formulem diàriament a Sportscope via Twitter. Avui en clau Barça us estem preguntant si fitxaríeu Agüero després que el futbolista argentí comuniqués ahir de forma oficial juntament amb el seu club que no seguirà el City la propera temporada. Sí que el fitxaríeu, el 43%, ha pujat una miqueta el percentatge, no el fitxaríeu, el 57%. En clau espanyol, la pregunta és si us veieu a primera la propera temporada, sí que us hi veieu el 58%, no el 42%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.